El govern eleva a 30.000 les persones a les Illes Balears que es podran acollir a la regularització extraordinària de migrants que el Consell de Ministres ha aprovat avui. L'executiu de Proens ja ha anunciat que la recorrerà als tribunals. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Si el compte de la delegació del govern central són que uns 10.000 migrants es puguin acollir a la regularització extraordinària, el govern eleva aquesta xifra a unes 30.000 peticions. Així ho ha explicat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
No ho sabem, hem anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regulars. Regularitzacions.
L'executiu de Marga Provenç recorrerà aquesta regularització perquè consideren que envaeix, diuen, competències autonòmiques i per l'impacte que la mesura, asseguren, pot tenir en l'economia de les Illes Balears. Les peticions dels sol·licitants es podran començar a registrar de manera telemàtica a partir d'aquest dijous i de manera presencial, Neu Mercant, serà això a partir de dilluns de la setmana que ve.
Sí, han de dir que el procés coincideix també amb la vaga indefinida que Comissions Obreres ha convocat a partir de dimarts, també de la setmana que ve, a les mateixes oficines d'estrangeria d'arreu de l'Estat i també a les Balears. Els motius són la revisió de la relació de llocs de feina, és una qüestió que, segons el seu pare, s'agreuja davant d'un procés que comportarà l'atenció d'un gran nombre d'expedients.
I de la part del migrant, diferents col·lectius consideren que aquesta és, però, una mesura positiva.
Per exemple, el director de la publicació dirigida als migrants Baleares Sin Fronteras, el colombià Juan Pablo Blanco, que pensa que qui critica la mesura ho fa per fer por.
El efecto llamada para mí siempre, siempre lo habrá. Entonces, yo creo que son excusas, ganas de buscarle tres pelos al gato, de sembrar un poco de terror dentro de la sociedad, porque los flujos migratorios siempre han existido a lo largo de la historia. Eso es todo.
Pel que fa a l'economia, els preus del mes de març es disparen un 3,6% a les Illes Balears, un augment aquest que està condicionat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
I és que tots els productes, també els serveis, són avui més cars que fa un any, especialment la restauració i l'hostaleria, que costen un 7% més que el mateix mes de l'any passat, de 2025. També s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i els transports.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, dels restaurants. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Que si ho han notat, i tant, és impressionant lo que és tot. Impressionant, començant per la benzina dièsel, tota la fruita, res, qualsevol cosa que vagis a comprar, és caríssim, caríssim.
I en aquest context d'augment dels preus, el vicepresident Antoni Costa demana una reunió a Madrid per renegociar el règim especial de les Illes Balears.
I ho fa el mateix dia que el Consell de Ministres a Madrid reforça les ajudes al transport marítim de mercaderies entre la península i les illes amb un paquet d'ajudes de 7 milions d'euros per les Balears i també per les Canàries.
I avui cap vespre, el Parlament...
Una vez agotado el debate y las votaciones, esta presidencia proclama aprobada la llei de la Universitat de Mallorca i se faculta los serveis jurídics de la cambra...
Ha passat això, ha succeït això que sentiu, han donat el vistiplau a la creació de la Universitat de Mallorca.
És un centre privat que ha prosperat amb els vots favorables de Partit Popular i també de Vox i que farà augmentar el nombre de places i també d'estudis superiors, especialment de la branca sociosanitària a les Illes Balears.
I en crònica negra, la Policia Nacional de Mahó ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i també per tràfic de drogues. Tot això després de la mort d'una dona de 55 anys.
Els fets varen tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells de Mó, on la víctima va ser trobada sense vida. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional de Mó.
Había suministrado, había vendido sustancias estupefacientes a la persona fallecida y a su acompañante. Nos dio positivo en heroína.
El govern central ha fet avui la darrera passa per fer desaparèixer la Fundació Francisco Franco.
Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Artasun. L'anunci coincideix, s'ha de recordar, amb l'aniversari de la proclamació de la Segona República l'any 1931.
I en esports, en concret en futbol, el jugador del Reial Mallorca, Sito Luvumbo, estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. La lesió de l'extrem angolès patida el passat diumenge contra el Rayo Vallecano és menys greu de l'esperat. Tot i així, Luvumbo es perdria els partits contra València i a la vez, i en funció de com evolucioni, podria arribar per a l'enfrontament contra el Girona. La selecció espanyola femenina disputarà a les 8 del vespre contra Anglaterra la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial 2027. Amb el lideratge del grup en joc, les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Caldentey són titulars, mentre que Lucía Corrales esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. I a les Champions, a les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid i Barça cercaran al Metropolitano la classificació per a les semifinals. Els matalassers intentaran fer bo el 0-2 favorable aconseguit al partit d'anada.
Coneixerem ara quina és la previsió del temps, perquè el vent ha afluixat un poc, segur que voneu donar compte, i també se n'ha donat compte, se n'ha temut la mà. Pedro Roger, bon vespre.
Bon vespre, així és, tot i que avui el vent ja ha afluixat una mica en alguns indrets, sobretot al nord, encara ha bufat en certa intensitat i, en conseqüència, ha enregistrat ones de més de 7 metres en el cas de Menorca. I tot i que en general han tingut molt més sol que ahir, a les hores centrals s'han format algun nígol de desenvolupament, que en el cas concret de Mallorca també han estat acompanyats per qualque ruixat local. En canvi, què passarà demà? En principi, el vent afluixarà encara més, per tant, tindrem unes condicions marítimes encara més tranquil·les i tot i que al nord de Menorca encara podrem veure un onatge més destacable. Al cel tindrem molt de sol durant tot el dia, això sí, hi haurà la possibilitat de qualque boira a primeres hores del dia i tot això estarà acompanyat per una nova pujada del termòmetre. En alguns indrets podrem acabar superant el llindar dels 20 graus de temperatura màxima.
Moltes de gràcies, Pedro Roger. I ara ja ho sabeu, que ben aviat s'acosta Sant Jordi.
Avui les rambles s'ompliríem de colors, meravellós paisatge de llibres i flors. Jugarem a que tot això és un massó.
Som a Sant Jordi, ja ho sabeu, que el temps a cursa i els llibres són els protagonistes. El Gremi del Llibreter de Mallorca ja ha donat a conèixer avui mateix la programació sencera d'aquest acte cultural, però també social i popular. Just un detall que vos avançam. Enguany, les roses no seran només a la Rambla de Palma, sinó que seran arreu arreu de la ciutat. Al final de l'informatiu vos en donarem els detalls d'aquesta programació. Un informatiu que, recordem, fa impossible en Neu Mercant, Maria Eugènia Kegles, Neu López i Lluís Hernández, mentre que Margalí de Cifra és el control tècnic. Passen 7 minuts de les 7. Ho han dit en començar, el govern de les Illes Balears eleva a 30.000 el potencial beneficiaris del procés de regularització extraordinària de migrants aprovat avui pel govern de l'Estat i avisa que el durà als tribunals. Així ho ha confirmat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, i ho ha fet el passadissos del Parlament, coincidint amb el vistiplau de la mesura per part del Consell de Ministres.
Diu Estarelles que envaeix competències autonòmiques i que, a més, tindrà un impacte negatiu per les Balears, per l'economia de les Balears. A la vegada, critica que la previsió de la delegació del govern, que afectaria 10.800 estrangers, ha quedat curta.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents consuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
La migració ha ocupat avui bona part de la sessió plenària de la Cambra Autonòmica. El socialista Llorenç Pou ha afirmat que en aquesta matèria el Partit Popular ha quedat tot sol.
La seva postura és tan poc humana i tan poc justa que vostès s'han quedat tots sols. La patronal, el sindicat, les entitats socials, l'església, tothom recolza la regularització, menys vostès.
I no només el PSIP ha criticat la política migratòria del Partit Popular, també s'han enfrontat per aquest tema la presidenta del govern, Marga Proens, i la portaveu parlamentària de Vots, Manuela Cañadas, qui ha reclamat saber el cot sanitari de les persones migrants a les Illes Balears. La cap de l'executiu l'ha acusada de fer, ha dit, populisme.
Sus políticas suicidas que han votado ambos partidos, PP y PSOE, en Europa, ponen en peligro a la población balear. Ponen en peligro la economía balear porque el coste es inassumible. Vagi alerta en el populisme d'intentar enganar els ciutadans i de confondre els ciutadans, perquè ja ho hem vist, el populisme, tant de dretes com d'esquerres, no pot enganar a tothom tot el temps.
Parlam, ja ho sabeu, de la regularització extraordinària anunciada pel Consell de Ministres avui, pel Govern Central, que l'ha aprovada el Consell de Ministres, cosa que ha provocat aquest anunci que la recorrerà el Govern de les Illes Balears. I doncs ara, parlant d'aquest tema, les entitats i els col·lectius que segueixen de més a prop aquest procés de regularització valoren algun de manera positiva i d'altres ho fan de manera no tan positiva aquesta mesura, com han dit, aprovada avui mateix. Un dels primers sectors a reaccionar han estat el treballador de les oficines d'estrangeria. Comissions Obreres ha convocat una vaga indefinida en aquest departament a partir de dia 21 d'abril, coincidint precisament amb l'inici d'aquest procés.
Denuncia el sindicat a nivell estatal que aquests treballadors, els d'estrangeria, són els experts en la matèria i que no estaran involucrats en la tramitació de les sol·licituds que durà la unitat de tramitació d'expedient d'estrangeria, la UTEX, depenent del Ministeri de Migracions.
I pel que fa a la part legal, els assessors jurídics de les illes reconeixen que tenen més feina del que tenien previst. Són més migrants del que pensaven els que es mostren interessats a legalitzar la seva situació, com ha confirmat l'assessor Leonardo Morael.
Un número de gente que viene al despacho a preguntar son muchísima gente. Gente que yo ni siquiera imaginaba que no tenía papeles. Yo, tú no tenías papeles, no, qué raro.
I a Càritas, més de 600 persones migrants ja han anat a les seves oficines per informar-se'n.
Es calcula que la meitat d'usuaris d'aquesta entitat, uns 5.000, no tenen encara papers. L'assessora jurídica de l'ONG, Maria Crespí, ha explicat que acompanyaran les persones més vulnerables.
Prioritzarem que la gent que sigui autònoma pugui presentar d'una manera presencial els seus expedients revisats prèviament per nosaltres, i aquells casos que siguin més complicats faríem aquesta presentació des de Càritas.
Funcionaris de l'Estat, entitats socials i el mateix col·lectiu de migrants que opinen que aquesta regularització és positiva, no només ho es diuen pels afectats, sinó també pel conjunt de l'economia balear.
Així ho ha assegurat l'autor del diari Balears Sin Fronteras, el colombià Juan Pablo Blanco, qui ha destacat que sectors com l'hostaleria, la restauració i la construcció podran tenir a la fi més mà d'obra, actualment recorda molt escassa. A la vegada, nega que el procés provoqui un efecte crida.
El efecto llamada para mí siempre, siempre lo habrá. Entonces, yo creo que son excusas, ganas de buscarle tres pelos al gato, de sembrar un poco de terror dentro de la sociedad, porque los flujos migratorios siempre han existido a lo largo de la historia. Eso es todo.
A les Balears, el col·lectiu de migrants més important és precisament el colombià, seguit del marroquí, aquest darrer molt present a la part forana de Mallorca.
Coneguem, idò, ara quins són els detalls de tot aquest procés que, com han dit, s'ha aprovat avui mateix pel Consell de Ministres. Idò, els interessats a regularitzar la seva situació ho podran començar a fer aquest mateix dijous, que és dia 16 d'abril, de manera telemàtica, i el mateix dia també podran ja demanar cita per fer-ho de manera presencial. El termini acaba el pròxim dia 30 de juny.
Els requisits haver residit al Manco 5 anys a Espanya i no tenir antecedents penals. L'objectiu és regularitzar la situació de persones que ja són aquí perquè tinguin els drets i les obligacions que els corresponen. Elma Saiz, ministra de Migracions i Seguretat Social, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar. Una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos, en lugar de recortarlos, es un país mejor.
Saiz ha respost als que critiquen, la mesura, recordar que des de l'any 1986 s'han duit a terme fins a 6 regularitzacions similars a Espanya, algunes, per cert, impulsades, ha dit, pel Partit Popular. Ha destacat la ministra que el resultat d'un informe fet per experts posa de manifest com seria Espanya en manco migrants.
No seran totes les oficines ni seran en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora y no le atiendan para este proceso. Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio con personal formado y habilitado y con personal dispuesto siempre a echar una mano.
Són valoracions i també detalls d'aquest procés del govern de Pedro Sánchez del mateix dia que la mesura s'ha aprovat, com han dit, el Consell de Ministres. En el pla pràctic, recordem que per fer aquestes sol·licituds serà necessari que les persones que s'hi vulguin acollir tinguin certificat electrònic o l'ajuda d'apoderats, entitats o també col·lectiu professionals que estiguin autoritzats, com ara advocats o treballadors socials.
Si l'interessat s'estima més fer-ho directament a les oficines, aquest mateix dia, dijous, d'aquí a dos dies es podrà sol·licitar cita prèvia tant per telèfon com per internet a la web del Ministeri. Ara bé, no serà fins dilluns de la setmana que ve quan s'activi aquest servei presencial i sempre ho farà amb aquesta cita prèvia imprescindible.
Arreu de l'Estat hi haurà d'haver 450 oficines. Hi haurà des d'oficines de correu fins a les de la Seguretat Social i també les oficines d'estrangeria. Ara bé, no seran sempre totes ni en tots els horaris, així que es recomana que les persones interessades se n'informin bé de quines hi ha disponibles per evitar cues i també aglomeracions.
Per recordar el temps de residència, s'ha de presentar un certificat d'empadronament, però si no el tenen, es podrà fer amb altres documents públics o privats que corroborin, com dèiem, aquesta residència. Documents que sempre han d'incloure dues informacions bàsiques, el nom de la persona interessada i també la data que certifiqui els 5 mesos exigits.
Aquests són els detalls, idò, que deixa aquesta informació d'avui, l'aprovació per part del Consell de Ministres d'aquest procés de regularització extraordinària per a persones migrants. Són les 7:15, gairebé les 7 i 16 minuts. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i de set minuts per la mare d'economia i de l'augment del cost de la vida, perquè avui el preu de març s'ha sabut que, tal com s'esperava, es disparen un 3,6% a les Illes Balears en un any. I tot això ha arrossegat aquest preu pel conflicte a l'Orient Mitjà. Tots els productes i serveis són avui més cars ara que fa un any, i especialment ho són el preu de la restauració i l'hostaleria, que costen ara un 7% més que el mateix mes de l'any 2025. També, però, s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i també el transport.
És la taxa més elevada des del mes d'octubre, segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i que encara és lluny de la inflació que es va registrar el 2022 a conseqüència, recordem-ho, de la guerra d'Ucrània, quan els preus es varen disparar a un ritme que va superar el 10% anual. Joan Tugores, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, explica que una guerra al centre d'Europa, com la de 2022, va impactar molt més per proximitat i també per la dependència de que combustibles. Ara bé, no s'ha de baixar la guàrdia, perquè també dependrà de com evolucioni aquest conflicte a l'Orient Mitjà.
No és tan greu de moment com el que va ser l'any 2022, però l'estret d'Hormuz i la zona geogràfica del conflicte militar actual és una zona absolutament central en la producció energètica, i per tant, si el conflicte a l'Orient Mitjà dura en el temps, els efectes, si caldria, poden ser greus.
I el que més s'ha encarit a les Illes Balears aquests darrers 30 dies són, com han dit, la roba i el calçat. Sobretot això després de l'acabament de l'època neus de les rebaixes.
I també dels preus del transport, que en aquest cas sí que estan relacionats directament amb l'encariment del combustible provocat per aquest conflicte a l'Orient Mitjà. És una evolució de l'IPC previsible, diu Tugores, però imprevisible també a partir d'ara.
Allò que està clar és que el 3,6% que han crescut els preus a les Balears suposa dues dècimes més que la mitjana estatal i situa l'arxipèlag com la quarta comunitat on més s'han encarit els béns i els serveis el darrer any. I en aquest context econòmic, el vicepresident Antoni Costa ha enviat una carta al nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en el qual li demana una reunió per renegociar el règim especial de les Illes Balears.
El govern exigeix recuperar els convenis de carreteres i també el ferroviari i reclamar davant la Unió Europea a Brussel·les un règim de mínims específic i diferenciat per la comunitat autònoma, per les Balears. El conseller també rebutja la proposta de finançament autonòmic per manca de consens, pels atacs a l'autonomia tributària i per no recollir, diu, les reivindicacions històriques de les illes.
I a Formentera, avui, per primera vegada, s'ha reunit la mesa de diàleg social per estudiar l'impacte de la crisi internacional i, en concret, de l'impacte que té això en l'economia de cara a parlar.
I en ella, el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha explicat que la institució no té capacitat pressupostària a causa de la despesa que suposa la tutela dels menors. Per fer servir els romanents de 10 milions d'euros, necessitarien autorització expressa del govern de l'Estat. En la reunió també s'han mostrat preocupats pels sectors de transport, per l'agricultura, per la pesca. Han quedat pendents de com queden les ajudes de la Unió Europea i el govern balear per possibles actuacions. Escoltam Òscar Portas.
Hem de tenir prudència perquè la Unió Europea sembla ser que també prendrà part amb aquest context que tenim. Per tant, a veure quines són les mesures que prendrà la Unió Europea, a partir d'aquí què dirà l'Estat, què dirà el govern balear i, finalment, quin és el marge que podrem tenir altres. Per tant, molt important és que hi hagi aquest diàleg, aquest contacte entre els agents socials, les patronals i el Consell de Formentera.
Portas ha convocat aquesta mesa un nou espai per donar una resposta compartida davant l'actual context d'incertesa econòmica i social, en què han participat també organitzacions sindicals com Comissions Obreres i UGT, empresarials com la PIMEF, la Cambra de Comerç i la CAEP.
Set i 21 minuts per la mare de transports, perquè el Consell de Ministres ha reforçat o ha anunciat que reforça les ajudes al transport marítim de mercaderies entre la península i les Illes Balears. Aquest nou plec d'ajudes de 7 milions d'euros per a les Illes Balears, conjuntament amb les Illes Canàries, s'afegiria al 30 milions que ja s'inclouen al primer decret llei. Òscar Puente, ministre de Transports, ho ha anunciat d'aquesta manera.
Es una respuesta, como señalaba antes, basada en el diálogo con el sector, ajustada a su realidad y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas. Y con ello, el compromiso con el sector del transporte de este gobierno es absolutamente inequívoco y creo que además las relaciones, que nunca, desde luego, han sido fáciles, atraviesan en este momento por una situación en el contexto de una máxima dificultad y creo que atraviesan un momento dulce las relaciones del gobierno con el sector del transporte.
Aquest era el ministre Òscar Puente, per tant, una veu de l'Estat i precisament el conflicte entre l'Estat i el Consell de Menorca per a causa de les obres de la carretera general de l'illa i que inclouen, recordem, el tram que afecta el jaciment de navetes de Rafal Rubí, ve d'enrere. Les obres, recordem, començaren pel mes de febrer i d'ara un expert adverteix de possible responsabilitat penal per al Consell en el projecte de reforma de l'enllaç de Rafal Rubí. L'arquitecte Enric Taltavull ha enviat una nova instància en què proposa que es modifiqui el projecte per garantir-ne, diu, la seguretat jurídica. Etzel Camarasa.
L'expresident del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Menorca, a títol personal, apunta que s'incompleixen multitud de normatives i que d'altres ni tan sols no s'han tingut en compte. De fet, Taltavull veu indicis de prevaricació per part del Consell Insular de Menorca. Així ho va avançar al magazín El Dia Menorca.
I jo, la proposta que faig, que és molt simple, i la podrien dur a terme perfectament, és que traslladin l'enllaç doncs, uns 400 metres cap a Mahó perquè estigui una distància equilibrada dels dos enllaços que hi ha al redador i que agafin el mateix criteri que ja han tingut l'equip redactor amb el cas de l'enllaç de Vinellet, aquest de quilòmetre 4800, que és convertir un pas a doble nivell que van considerar que no era adequat, que estava sobredimensionat, amb un pas, amb un canvi de sentit lateral a nivell.
Taltavull ja va registrar una petició similar fa 3 mesos. La manca de resposta per part de l'administració ha fet que ara hagi presentat una altra sol·licitud més contundent sobre els riscos del projecte i en què demana que es modifiqui de manera urgent.
Més per Menorca reclama que l'antic aparcament de llarga estada de l'aeroport es reobri i es destini a residents a preus reduïts. La formació lamenta que aparcar a l'aeròdrom, diuen, es ca fins i tot per als mateixos treballadors.
L'espai està totalment adequat en les places pintades i les barreres d'accés instal·lades. Esteve Barceló, coordinador general de la formació política, diu que acumula material d'obra i més, per això reclama que es destini als vehicles de residents per evitar que s'aparqui en camins propers de forma il·legal.
Ja fa temps que venim denunciant els preus abusius i les dificultats per poder aparcar a l'aeroport, no només per als residents que han de viatjar pel motiu que sigui, fins i tot també pels propis treballadors de les instal·lacions. I en la línia de propostes anteriors que havíem fet de tarifes específiques per a residents, considerant també que l'espai actualment desaprofitat de l'antic aparcament de llarga estada és un espai públic que està bastant ben condicionat i que es podria adaptar i condicionar per fer un ús per residents.
A l'Institut Sa Colomina d'Eivissa denuncien que la nova contracta d'autobús han empitjorat els horaris. Demanen al Consell d'Eivissa una planificació més adequada, diuen, perquè els alumnes puguin arribar al centre on s'imparteixen cicles formatius. Enric Fernández.
Professors de Sa Colomina i membres de l'Associació de Famílies es van reunir l'any passat amb el Consell d'Eivissa per demanar que els horaris s'ajustin més a les hores d'entrada i sortida dels alumnes, ja que en estar al centre de vila no tenen dret a transport escolar. Juanjo Bonín és professor a Sa Colomina.
No només no s'ha augmentat, sinó que en certes freqüències i en certes línies s'ha reduït, perquè s'han redefinit moltes línies.
Tant a Sa Colomina com a l'Institut Santa Maria d'Eivissa s'imparteixen graus superiors d'informàtica i desenvolupament web. És de nou Bonín.
Només es poden estudiar. Tota Silla han de venir en aquest centre.
El Consell d'Eivissa assegura que estan recollint totes les queixes i fent ajustament a les línies. Han demanat una connexió més al matí amb Sant Miquel i volen arreglar la connectivitat amb Escubells. Alsa també ha reforçat la línia entre Vila i Sant Antoni per facilitar el transport als alumnes de l'Institut Sa Blanca d'Ona. El dia en què va començar la nova contracta d'Alsa, també va haver-hi problemes amb les seues línies escolars. Segons Educació, 450 alumnes es van quedar sense servei, entre ells 180 d'abusos que comparteixen els instituts Sa Serra i Quartó de Portmany. Pere Prieto és cap d'estudis adjunt a l'Institut de Sa Serra.
No van venir els autobusos d'una de les companyies que dona servei en aquest institut, que és Alsa. No van venir les 8 del matí, és a dir, els alumnes van quedar desesperades i van haver de seus pares o venir caminant o com fos per poder arribar en el centre.
Ara el servei s'ha normalitzat, encara que s'han registrat alguns retards.
Aquesta és una millora del servei de bus que reclamen molts estudiants de cicles formatius, de formació professional, en el cas de l'illa d'Eivissa, i precisament de formació professional per la mare, perquè aquests estudis a les Illes Balears preveuen un bon accés en el respectiu lloc de feina de cara a l'estiu. Tot això després, diuen alguns alumnes, després d'haver passat per la seva excel·lent participació al concurs d'àmbit estatal d'aquests estudis que es diu Espai Nesquí.
Els estudiants guardonats en les millors marques en aquesta competició de l'Estat realitzada a Madrid han valorat de manera positiva una experiència que, diuen, enriqueix les seves aptituds per introduir-se amb més preparació al mercat laboral. Sebastià Seguí, del curs de jardineria i paisatgística, ha destacat també la importància d'una bona companyonia professional.
Per fer currículum està clar que sí, i també per perfeccionar la nostra manera de fer feina, per anar aprenent noves tècniques i anar millorant la nostra manera de fer feina, sobretot amb equip, i aprendre a tenir un companyerisme amb la gent amb la que està fent feina.
Àngela Font, del curs de cuina, ha assegurat com poden obrir-se noves oportunitats de feina en la nova temporada d'estiu amb aquests premis.
Sí, no, totalment. És una superoportunitat també per donar-te a conèixer i per créixer dins un món laboral. Sí, totalment.
Aquesta representació d'alumnes rebuts per part del govern al Consolat de Mà viatjaran fins a Xangai per participar en el concurs el pròxim mes de setembre.
Una vez agotado el debate y las votaciones, esta presidencia proclama aprobada la ley de la Universidad de Mallorca y se faculta a los servicios jurídicos de la Cámara para hacer las correcciones y modificaciones técnicas necesarias para que tenga una redacción coherente.
Segurament l'heu reconegut, és la veu del president del Parlament, Gabriel Lecent. Parlaven d'educació i ho continuam fent ara, perquè parlam en aquest cas no de formació professional, sinó d'educació superior, perquè el Parlament ha proclamat avui, o ha donat el vistiplau, a la futura Universitat de Mallorca, a la qual només s'oposen els ecosobiranistes i el diputat d'Esquerra Unida.
Quedaven un bon grapat d'esmenes per votar, algunes d'elles negociades per la dreta amb el PSOE. De fet, la diputada socialista Mercedes Garrido, en el seu torn a favor, destaca que la Universitat de Mallorca resté a veure, diu, amb altres projectes d'estudis superiors que compten amb el suport dels populars.
diferents, amb recorreguts diferents i amb implicacions polítiques i educatives també diferents. Perquè s'ha de reconèixer, en primer lloc, que aquesta universitat i que en aquest cas hi ha hagut debat i diàleg en la comunitat universitària balear. Aquesta vegada sí, s'ha fet sense imposicions i sense operacions urbanístiques dubtoses. I aquesta vegada també s'ha fet amb una oferta de titulacions que no està determinada per qüestions ideològiques.
La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, sospita que aquesta universitat privada no serà la darrera que es creï a les Balears. És un posicionament compartit amb el diputat d'Esquerra Unida, José María García.
I just l'aposta per la universitat pública és que ha fet dir no a l'esquerra dels socialistes. Per tant, amb aquesta informació s'han fet a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i feim repàs dels principals titulars de la jornada, perquè el govern eleva 30.000 les persones a les Illes Balears que es podran acollir a la regularització extraordinària de migrants que el Consell de Ministres ha aprovat avui mateix.
L'executiu de Marga Provenç ja ha anunciat que la recorrerà als tribunals, així ho ha explicat avui la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
Les peticions dels sol·licitants es podran començar a registrar de manera telemàtica aquest dijous, de manera presencial, dilluns que ve.
I aquest dia coincideix en la vaga indefinida que Comissions Obreres ha convocat a partir de dimarts de la setmana que ve a les oficines d'estrangeria d'arreu de l'Estat.
Els motius són la revisió de la relació de lloc de feina. És una qüestió que, segons el seu parer, s'agreuja davant del procés que comportarà una atenció d'un gran nombre d'expedients.
De la part dels migrants, diferents col·lectius consideren que aquesta és una mesura positiva.
Per exemple, el director de la publicació dirigida als migrants Baleares Sin Fronteras, el colombià Juan Pablo Blanco, pensa que qui critica la mesura ho fa per fer por.
El efecto llamada para mí siempre, siempre lo habrá. Entonces, yo creo que son excusas, ganas de buscarle tres pelos al gato, de sembrar un poco de terror dentro de la sociedad, porque los flujos migratorios siempre han existido a lo largo de la historia. Eso es todo.
En economia, el preu del mer de Màrzer dispara en un 3,6% a les illes, un augment aquest que està condicionat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Tots els productes, també serveis, són avui més cars que fa un any, especialment la restauració i l'hostaleria, que costen un 7% més que el mateix mes de 2025. També s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i els transports.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, els restaurants. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Que s'hi ha notat, i tant. És impressionant, lo que és tot. Impressionant. Començant per la benzina dièsel, tota la fruita, res, qualsevol cosa que vagis a comprar, és caríssim, caríssim.
I en aquest context econòmic, el vicepresident del govern, Antoni Costa, demana una reunió a Madrid per renegociar el règim especial de les Illes Balears.
El mateix dia que el Consell de Ministres reforça les ajudes al transport marítim de mercaderies entre la península i les illes amb un paquet d'ajudes de 7 milions d'euros per les Balears i també per les Canàries.
En Crònica Negra, la Policia Nacional de Mahó ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i de tràfic de drogues, tot això després de la mort d'una dona de 55 anys.
Els fets se varen tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells de Mó, on la víctima va ser trobada sense vida. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional de Mó.
Había suministrado, había vendido sustancias estupefacientes a la persona fallecida y a su acompañante. Nos dio positivo en heroína.
I el govern central fa la darrera passa per fer desaparèixer la Fundació Francisco Franco.
Ho ha anunciat avui el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. L'anunci coincideix en l'aniversari de la proclamació de la Segona República l'any 1931.
Set i 33 minuts és el moment ara dels esports.
Informatiu vespre. Esports.
En esports, com dèiem, i en concret en futbol, el jugador del Reial Mallorca, Cito Luvumbo, estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'extrem angolès haurà d'esperar per tornar als terrenys de joc per mort de la lesió muscular que va patir diumenge a Somos contra el Rayo Vallecano. Tot i així, la lesió és menys greu de l'esperat. Luvumbo, per tant, es perdria els partits contra València i Alavés i, en funció de la seva evolució, podria arribar per a l'enfrontament contra el Girona. D'aquesta manera, l'extrem cedit pel Cagliari se suma a les baixes d'Antonio Raillo i Mateo Josef. El càntabre, per cert, havia de ser intervingut quirúrgicament avui de la seva lesió en el genoll esquerre. El davanter, recordam, cedit pel Lis de la Terra, no podrà tornar a disputar cap partit aquesta temporada. Per tant, són 5 les baixes que pateix la plantilla: Luvumbo, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i també el mallorquí Jan Sales. I ahir el Llevant va tancar la 31a jornada amb una victòria per 1-0 contra el Getafe al Ciutat de València. I pel que fa a la classificació, el Mallorca és 15, amb 34 punts, 2 per damunt de la zona de descens. I la selecció espanyola femenina disputarà a les 8 del vespre contra Anglaterra la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial 2027. Amb el lideratge del grup en joc, les mallorquines Cata Coy, Patri Jarro i Mariona Caldentey són titulars, mentre que Lucía Corrales esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. I a les Champions, Atlètic de Madrid i Barça cercaran la classificació per a les semifinals a les 9 del vespre a l'Estadi Metropolitano en el partit de tornades. Matalassers intentaran fer vol 0-2 favorable aconseguit al Camp Nou. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Cholo Simeone, no podrà comptar amb Marc Pubill, Barrios i Janko. L'escoltam.
Se juegan como venimos compitiendo contra ellos. Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
D'altra banda, el Barça té les baixes de Pau Cubarsí, que va veure la targeta vermella al partit d'anada, i de Rafinha, Marc Bernal i Christensen per lesió. Tot i haver de remuntar, Lamine Yamal creu en el seu equip.
Per sort estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors, no crec que passi només per mi, però bueno, si passés això tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip.
I a la mateixa hora també es disputarà el partit de tornada entre Liverpool i PSG. Els anglesos cercaran a Anfield remuntar el 2-0 favorable al conjunt dirigit per Luis Enrique. I ja per a demà, també a les 9 del vespre, serà el torn del Bayern de Múnich contra Real Madrid. Els madridistes tindran les baixes de Tchouaméni, sancionat, i dels lesionats Courtois, Rodrigo i Asensio. A la segona federació, quan encara falten 3 jornades per finalitzar la Lliga regular, el Porreres va consumar el passat diumenge el descens de categoria. El conjunt, dirigit per Jaume Mut, va caure al camp del Barbastre i amb 26 punts en 31 jornades disputades va tornar a la darrera posició de la classificació i va confirmar el seu descens a la tercera federació. El president del Porreres, Guillem Ballester Colometa, en declaracions a IB3 Ràdio, creu que es va planificar tard la temporada per mort d'haver disputat el play-off d'ascens, i per aquest fet, a Mallorca els jugadors ja estaven compromosos amb altres equips de la mateixa categoria. Escoltam el president.
No m'agrada enganar la gent, no m'agrada vendre gata pel llebrer, com aquell que diu un bon mallorquí. M'agrada que anar per anar de cara i per xerrar amb la gent cara a cara i per tornar a telefonar a qualcú que t'agafi el telèfon. Sí. Hi haurà gent que mos telefonarà i no li agafarem el telèfon a nosaltres. Però això són les novetades s'apaguen i no són l'empregada.
I un apunt a banda del Porreres, perquè el jugador cadet del Collerense, que va estar ingressat a la UCI perquè va topar amb el cap a la paret del camp de futbol d'Escoi d'en Rabassa, ja ha rebut l'alta. A causa d'aquest fet, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha contactat amb tots els municipis de les illes per mostrar la seva preocupació i ha sol·licitat una reunió formal amb la FELIP, la Federació d'Entitats Locals, per afrontar aquest tema i garantir la seguretat als camps de futbol. El programa Jugam amb l'Elit seguirà costant una temporada més l'esport professional als més joves, una iniciativa promoguda pel Consell de Mallorca que permetrà que els esportistes en edat escolar coneguin, parlin i interactuïn durant tota la temporada amb jugadors i jugadores d'equips professionals de tota mena d'esports. El projecte s'ha presentat avui a Som Moix i s'han adherit 15 clubs d'elit, com el Real Mallorca, el Palma Futsal, l'Azul Marino o el Figuí Mallorca. Escoltam precisament el capità del Figuí, Xavier Beraza.
Creo que nosotros, como profesionales y teniendo en cuenta que podemos ser ejemplo para muchos chavales, pues empezar desde la base a dar ese ejemplo, a enseñar y a poder transmitir nuestra experiencia a todos esos niños que quizá en un futuro pues les gustaría estar en nuestra posición. Creo que siendo referentes como somos, pues también tenemos una responsabilidad.
En tenis, el santanyiner Jaume Munà va perdre ahir a la primera ronda del trofeu Comte de Godó a Barcelona contra Rafa Jodar per 6-1 i 6-2 en el partit que va suposar el retorn del santanyiner a les pistes dos mesos després de la seva lesió. I pel que fa a Carlos Alcaraz, l'actual número 2 del món ha debutat en victòria a aquesta hora baixa després d'imposar-se per 6-4 i 6-2 al finlandès Otto Virtanen. El tenista murcià, per tant, s'enfrontarà demà al txec Tomàs Matxak als vuitens de final. I acabam amb un darrer apunt. Carles Jaume ha tornat a fer història al món de la lluita olímpica. La mallorquina s'ha penjat la medalla de plata a l'Europeu Sub-23 i es converteix en la primera espanyola a fer-ho. Només 22 anys, fa passes de gegant per ser a Los Angeles 2028.
I va, moltes de gràcies, Xisco Ribas. Aquesta és l'actualitat que ens deixa avui els esports. 7:41, anam a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
En plana de succeïts, la Policia Nacional de Mou ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues, això després de la mort d'una dona de 55 anys. El fet se varen ocórrer dijous passat en un domicili del carrer de Fornells, a Mou, on la víctima va ser trobada sense vida després, presumptament, de consumir heroïna en mal estat, Zael Camarasa.
L'home que l'acompanyava també va consumir la substància i va haver de ser atès d'urgència a l'Hospital Mateu Orfila, ja que la seva vida també va estar en perill. Tots dos eren residents a Menorca. La investigació policial va permetre localitzar diumenge el presumpte venedor de la droga a Ciutadella, el qual es disposava a abandonar l'illa. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola d'uns 50 anys i amb antecedents policials. Ha passat a disposició judicial i ha quedat ja en llibertat amb càrrecs. La investigació, no obstant, continua oberta i no es descarta presten més detencions. Benito Nogales és portaveu de la Policía Nacional de Mo.
Había suministrado, había vendido sustancias estupefacientes a la persona fallecida y a su acompañante. Nos dio positivo en heroína. Dos de ellas eran conocidas por la comisaría. Y la persona esta de fuera no era conocida en un principio por esta comisaría, pero también eran todas del mismo círculo.
Tots dos s'havien conegut a la presó de Menorca.
I vos parlam ara d'una realitat que està vinculada encara a la Covid, perquè tot i que fa 6 anys que va augmentar per la pandèmia de la Covid el nombre d'usuaris al telèfon de l'Esperança, aquesta xifra no ha minvat. El nombre de peticions i consultes es mantenen encara tan elevades com eren llavors. I aquesta és una de les xifres que es desprèn del darrer informe que ha presentat aquesta entitat Maria Eugènia vinculada al Bisbat de Mallorca.
Es compleixen 40 anys del telèfon de l'Esperança, un temps en què s'han atès prop de 100.000 persones a les Balears, el 25% d'elles des de la Covid. L'entitat destaca que la pandèmia va trencar el tabú del silenci entorn dels problemes de salut emocional i que els usuaris de cada vegada parlen més d'estrès i de temàtica suïcida. El portaveu de l'entitat, Lino Sales, afirma que un dels seus reptes ara és aprofitar la informació que confien aquests usuaris a l'intel·ligència artificial.
És un reto. Yo creo que el teléfono de la Esperanza tiene que trabajar las conductas de riesgo en el chat. ¿Cuáles son las conductas de riesgo que está captando en esta población adolescente? Estamos hablando sobre todo de 25 a 12 años.
La presidenta de l'entitat, Maria Antònia Mateu, destaca que moltes vegades als usuaris els costa verbalitzar el problema que hi ha darrere del seu malestar emocional, com posa d'exemple el cas d'una dona que patia violència de gènere.
Fins que un moment donat, per una cosa que va dir, li vaig demanar, però tu te dus vens, el teu home, tens problemes? I me va dir, no, només qualque vegada m'apega, però només quan m'ho meresc. Aquesta dona estava totalment convençuda de que ella se mereixia el maltracte del seu home.
Aquesta és la realitat, un exemple que ens ha explicat avui de matí Maria Antònia Mateu, presidenta d'aquesta entitat, el telèfon de l'Esperança. Situacions com aquestes són algunes amb les que es troben cada dia aquest servei que tanta d'ajuda presta a moltes de persones. Parlem ara d'una altra qüestió, perquè ja ha data pel judici contra el futbolista mallorquí Rafa Mir, jugador de l'Elx, per suposadament haver agredit sexualment una jove. El judici serà dia 28 de maig, just poc dies després que acabi la Lliga.
Està citat a les 10 del matí. La Fiscalia sol·licita per a Mir una pena de 10 anys i mig de presó acusat d'agredir sexualment una atleta a qui va conèixer en una discoteca de València la nit del 31 d'agost de farà 2 anys i en qui després se'n va anar a casa seva a la localitat valenciana de Bétera. En la causa també figura com acusat un company de Mir, Pablo, per qui la Fiscalia demana 3 anys de presó i el pagament d'una multa per agredir sexualment una segona jove de 25 anys, a la qual presumptament va fer tocaments fins a 3 vegades a la piscina, malgrat la negativa d'ella.
Avui és dia 14 d'abril i el govern central ha informat que ha enviat a la justícia l'expedient per demanar el tancament de la Fundació Francisco Franco.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, argumenta que fan complir la llei i ha signat la resolució que posa fi al procediment administratiu d'extinció de l'organització i trasllada l'expedient al jutge que haurà de prendre la decisió final.
Todo lo que estamos haciendo y lo que hoy les anuncio es una obligación legal que tiene el Ministerio de Cultura, porque la Ley de Memoria Democrática desde el año 22 establece de una manera muy clara que fundaciones no pueden operar en nuestro país. Y evidentemente cuando una fundación no persigue fines de interés general y además en este caso enaltece el golpe con humillación y desprecio a las víctimas, que es lo que dice nuestra ley, pues eso es causa de extinción.
I de la signatura del govern central per extingir aquesta entitat, la Fundació Francisco Franco, s'ha esdevengut tal dia com avui, és a dir, el dia de l'aniversari de la proclamació de la Segona República, perquè va ser un dia com avui, però de l'any 1931, quan es va proclamar la Segona República Espanyola, una forma de govern que volia consolidar avenços socials i també polítics estroncats pel cop d'estat de l'any 36 i la posterior Guerra Civil.
Durant els 5 anys que va durar es varen assolir tota una sèrie de conquestes importants, entre
d'altres, destaca el reconeixement de la pluriterritorialitat i les millores en els drets de les dones. De fet, el doctor en Història Contemporània, David Ginard, ha explicat com aquesta etapa democràtica va ser un dels viratges més importants que hi ha hagut en l'era contemporània d'Espanya.
Era realment uns plantejaments, uns objectius força ambiciosos que se van intentar dur a terme durant aquells anys. Evidentment, com sabem, amb uns resultats que no varen ser perfectes.
No obstant això, es vivia un moment de crisi econòmica posterior al crac del 29 i proliferaven els règims autoritaris.
Aquest model està en contestació a tota Europa, fonamentalment per l'avanç dels feixismes, però també per altres alternatives allunyades de la democràcia liberal, com era el model de la Unió Soviètica. I després hi ha tots els problemes interns amb els que se trobarà el règim republicà, bàsicament l'existència d'unes posicions molt polaritzades en la societat.
7:49, vos oferim ara una sèrie d'informacions amb un format més breu. En l'àmbit internacional, l'actualitat torna a passar per l'Orient Mitjà i també pel Pròxim Orient, perquè ens sabeu que Israel ha matat al Manco 35 persones al Líban i ha ferit altres 160 persones quan comencen les negociacions entre Israel i el Líban a Washington.
El secretari d'Estat de l'administració Trump, Mark Ross, fa de mediador la primera trobada oficial per intentar posar fi a l'ofensiva israeliana. A la reunió hi som l'ambaixador d'Israel, els Estats Units i l'ambaixadora de Líban.
I també el Pakistan cerca una segona ronda de pau entre els Estats Units i l'Iran per a final d'aquesta setmana.
Tot després d'haver enviat una proposta formal a totes dues delegacions per desencallar els punts pendents del conflicte.
Mentrestant, de 7 països, entre ells Espanya, França i també el Regne Unit, encoratgen Israel i també el Líban a aprofitar l'oportunitat per al diàleg.
Els ministres d'exteriors d'aquests països han divulgat un comunicat conjunt per reclamar una solució política al conflicte en Líban. Confien que els contactes esperonats pels Estats Units avui puguin suposar algun tipus d'avançament.
I precisament els Estats Units, Donald Trump, continua de manera fent política internacional, perquè la darrera que ha fet ara era la seva millor aliada a la Unió Europea, Giorgia Meloni, de qui ha dit que pensava que tenia valor, però ha assegurat: Meloni, em vaig equivocar.
Donald Trump no accepta que la primera ministra d'Itàlia s'hagi desmarcat dels insults del president estadounidense al Papa. Diu que no té coratge i que és inacceptable. El mateix dia, Itàlia ha anunciat que suspèn, com a agent polític, la renovació automàtica de l'acord de defensa amb Israel signat el 2003 i que fins ara es prorrogava cada 5 anys.
Precisament un Papa, Lleó XIV, que avui ha escrit que el cor de Déu no és amb els malvats.
Missatge fet públic en les seves xarxes socials després que Donald Trump l'atacàs per xarxes i de paraula, perquè el Sant Pare va demanar la pau arreu del món. Lleó XIV, sense al·ludir directament al mandatari estadounidense, ha reiterat que el cor de Déu està desfet per les guerres, la violència, les injustícies i les mentides.
I des de la Xina, el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit al conflicte a l'Orient Mitjà. Ha dit que Espanya té una posició coherent en matèria de política exterior i amb la que ha dit ningú ha d'ofendre's. També ha proposat, i ho ha estat a la Xina, això que ho ha dit, com a interlocutor per solucionar el tancament de l'estret d'Hormuz.
El cap de l'executiu ha fet aquestes declaracions després de la reunió mantinguda a Pequín amb el seu homòleg xinès Xi Jinping en el marc de la visita oficial pel gegant asiàtic. El mandatari xinès ha defensat que tots dos països estan al lloc correcte de la història, davant, ha dit, la llei de la selva. També ho ha reafirmat Pedro Sánchez.
No vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo, que sin duda alguna es legal.
Ja ha estat també des de la Xina que Pedro Sánchez s'ha referit avui per primera vegada al processament del jutge Juan Carlos Peinado contra la seva dona, Begoña Gómez, a qui imputa 4 delictes.
El cap de l'executiu ha evitat fer més comentaris sobre l'assumpte. També li han demanat si comparteix la indignació expressada per altres membres del govern. Sánchez s'ha mostrat optimista en la justícia i ha expressat el seu convenciment que el temps ho posarà tot i tothom al seu lloc.
Yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Pel que fa al judici del cas Koldo, un exalcàrrec de transport diu que va ser precisament Koldo García, recordem que era l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos, qui li va traslladar l'oferta de compra de màscares de mascareta de Soluciones de Gestión, empresa del presumpte comissionista del cas Víctor de Aldama.
L'exsubsecretari d'Estat de Transports, Jesús Manuel Gómez, ha declarat com a testimoni en el Suprem i ha negat que participés en la presumpta contractació regulada de les mascaretes. L'exministre Ábalos es va espolsar les culpes i va dir que va deixar la tramitació dels contractes en mans de Gómez.
El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat a Còrdoba d'una dona amant de la seva exparella com a crim masclista.
Amb aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere ascendeix a 16 ja enguany i són 1.359 des que n'existeix registre.
Moments ara per a la cultura. És el moment per a la cultura i per la mare d'una proposta que vol fer cultural, precisament, perquè la Fundació Mira Mallorca estrena demà mateix tres noves exposicions. Jean-Marie Del Moral, Claudio Zulian i Carlos Bungà són els tres artistes que aquesta entitat ha triat. Aquests tres artistes, per tant, són els triats per la Fundació Mira Mallorca per renovar l'oferta d'aquesta entitat fins al mes de setembre. Per tant, d'aquí al mes de setembre hi ha molt de temps perquè tots aquells que la vulguin veure hi siguin atents de fer-ho. I aquests tres noms tenen Sandra Martínez, un nexe en comú que és, efectivament, Joan Miró.
És el que ha volgut destacar la directora de la Fundació, Maria Antònia Perelló, orgullosa d'estar acompanyada pels tres artistes, complint allò que havia demanat el mestre, que el seu espai fos viu i contemporani.
La figura de Miró mai deixa d'estar present en totes les seves obres, sigui pel compromís polític, sigui per l'interès per la nostra terra, per les nostres costums, pels nostres materials, sigui per la sensibilitat envers la natura, envers l'ecologisme. Tots els artistes que passen per aquí tenen molt que veure amb Miró i amb la seva ideologia.
I és així en els tres casos, el del fotògraf Jean-Marie Del Moral, perquè va ser una visita al seu estudi mig segle enrere, allò que li va capgirar la vida i la forma de mirar i de fer feina. Ara, de la mà de Miró, però també en Picasso, ens proposa un viatge pels paisatges origen de tot, Horta de Sant Joan i Mont-roig.
Picasso sempre va dir que tot el que sabia ho havia après a Horta de Sant Joan. I també hi ha un paral·lel amb Mont-roig, perquè Miró deia també que tota la seva obra surt de Mont-roig.
Miró també en la muntanya Incantata de Claudio Julián, en el seu muntatge sonor que mescla l'ànima de sa poble amb la música contemporània i que és fruit de la seva relació amb la Fundació Aca de Buja i que acollirà els visitants quan entrin als jardins, uns jardins que Julián coneix de primera mà.
Vaig viure aquí. No és la primera vegada que faig una col·laboració amb la Fundació Miró. Quan vivia aquí als anys 90 ja vaig fer un treball sobre les músiques de Miró i vaig tenir el privilegi de poder entrar aquí quan estava tot estava com ho havia deixat en Miró. I va ser una impressió molt profunda.
També Carlos Bunga s'ha deixat amarar per l'esperit de Miró i ha creat totes les peces de la seva nova vida després del foc a l'espai cúbic d'aquest centre.
De Miró estou molt interessat en su procés de trabajo, su manera de pensar, sus gestos, su actitud, su component política també, i tentei d'alguna manera que mi obra pudesse dialogar molt amb Miró i també ser una obra que connectara i que fos una espècie d'espejo del món que vivim.
Les tres exposicions restaran obertes al públic de la Miró fins al 6 de setembre. He doesn't belong in the social climate scene.
You see through it all and the superficiality. Som a dia 14 d'abril, per tant, això vol dir que falten 9 dies per a la gran diada dels llibres del dia de Sant Jordi, que, com sabeu, és dia 23. Això s'acosta, Sant Jordi ja hi som, i llibreters i floristes, per tant, es vesteixen de gala pel seu gran dia, que de cada vegada ho amplien amb més propostes complementàries. A Palma, per exemple, han de destacar que dissabte hi haurà un aperitiu festiu i també enguany moltes de roses. I aquestes roses, però, no només seran a la Rambla.
I és que, com ha destacat el president del Gremi de Llibreters, Miquel Ferrer, Sant Jordi ha de ser, de cada vegada, una festa més sonada.
Per a llibreters, Sant Jordi és el dia més important de l'any i el que volem des d'aquests darrers anys és que també ho sigui de tota la ciutat i de la ciutadania. Per això intentam cada any anar sumant més esforços, més institucions, més entitats que s'assumin en aquesta festa per fer-la cada any més gran i sobretot més viscuda.
Signatures, presentacions i, com dèiem, i gràcies a l'acord amb Pimeco, venda de roses més enllà de les típiques parades de la Rambla. També hi haurà música.
Hi haurà una trentena de paradetes amb seix tradicional que va des de la plaça de Cort a plaça Espanya, passant per plaça Major, plaça Marquès del Palmer i carrer Sant Miquel, i l'altre eix que va de Via Roma, la Rambla, fins a la plaça Major. Hi ha més de 200 signatures programades al llarg del dia i també una de les novetats d'enguany és que a les 8 de dia 23 d'abril, gràcies a la col·laboració de Sobre Cultural, a la plaça de l'Olivar tendrem un concert de cloenda d'aquesta diada amb nou romancer.
Enguany, en contrast amb el que havia passat en anteriors edicions, tant el Consell com l'Ajuntament de Palma han augmentat el pressupost per la festa, una iniciativa que el tinent Batlle de Cultura, Javi Bonet, justificava d'aquesta manera.
Té una partida especial amb una nominativa destinada al Gremi de Llibreters, que és una demostració clara d'aquest compromís que hi ha amb aquesta entitat i amb la promoció de la cultura. És un reconeixement d'aquest equip de govern directe a la bona feina del Gremi de Llibreters.
Sant Jordi ja és aquí i ara són les 8 en punt. Són les 8 i, per tant, és el moment de repassar el principal titular d'aquest dimecres, dia 14 d'abril, en què el govern eleva a 30.000 les persones a les Illes Balears que es podran acollir a la regularització extraordinària de migrants que el Consell de Ministres ha aprovat avui.
L'executiu de Provença ja ha anunciat que recorrerà als tribunals. Això ho ha explicat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
No ho sabem, hem anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
Les peticions dels sol·licitants es podran començar a registrar de manera telemàtica a partir d'aquest dijous i de manera presencial a partir de dilluns de la setmana que ve.
Per cert, un anunci aquest que coincideix amb la vaga indefinida que Comissions Obreres ha convocat a partir de dimarts de la setmana que ve a les oficines d'estrangeria d'arreu de l'Estat.
Entre els motius, la revisió de la relació de llocs de feina, una qüestió que al seu parer s'agreuja davant un procés que comportarà l'atenció d'un gran nombre d'expedients.
I de la part dels migrants, diferents col·lectius consideren que aquesta és una mesura positiva.
El director de la publicació dirigida als migrants Baleares Sin Fronteras, el colombià Juan Pablo Blanco, pensa que qui critica la mesura ho fa per por.
El efecto llamada para mí siempre, siempre lo habrá. Entonces, yo creo que son excusas, ganas de buscarle tres pelos al gato, de sembrar un poco de terror dentro de la sociedad, porque los flujos migratorios siempre han existido a lo largo de la historia. Eso es todo.
En economia, els preus del mes de març es disparen un 3,6% a les Illes Balears, un augment aquest condicionat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
Tots els productes i serveis són avui més cars que fa un any, especialment la restauració i l'hostaleria, que costen ara un 7% més que el mateix mes de 2025. També s'incrementa les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i els transports.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, els restaurants. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Que si ho han notat i tant, és impressionant el que és tot. Impressionant, començant per la benzina dièsel, tota la fruita, res, qualsevol cosa que vagis a comprar, és caríssim, caríssim.
En aquest context econòmic, el vicepresident del govern de les Illes Balears, Antoni Costa, demana una reunió a Madrid per renegociar, diu, el règim especial de les Illes.
El mateix dia que el Consell de Ministres reforça les ajudes al transport marítim de mercaderies entre la península i les Illes, amb un paquet d'ajudes de 7 milions per a les Balears i les Canàries.
En Crònica Negra, la Policia Nacional de Mahó ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues, això després de la mort d'una dona de 55 anys.
Els fets van tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells de Mahó, on la víctima va ser trobada sense vida. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional de Mahó.
Había suministrado, había vendido sustancias estupefacientes a la persona fallecida y a su acompañante. Nos dio positivo en heroína.
El govern central fa la darrera passa per fer desaparèixer la Fundació Francisco Franco.
Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i l'anunci coincideix en l'aniversari de la proclamació de la Segona República, l'any 1931.
I en l'àmbit internacional acaba la ronda preliminar de negociacions entre el Líban i Israel a Washington.
We discovered today that we're on the same side of the equation.
Avui han descobert que els Estats Units i l'Israel estan tots dos en l'objectiu d'alliberar el Líban del grup Hezbollah i aturar els seus atacs. És el que ha dit el primer ministre d'Israel, que ha participat en aquestes converses